Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
Cada cop són més les gestions que fem des del nostre mòbil. Conscients d'aquesta realitat, les administracions busquen apropar a la ciutadania les seves actuacions i oferir eines per poder fer tràmits de manera còmoda des del telèfon. És el cas de la nova aplicació mòbil que l'Ajuntament d'Olèrdola ha estrenat aquest 2026. Es tracta d'una innovadora experiència que té molt pocs precedents a casa nostra. Ens ho explicarà ara, des de Canal 20, el nostre company Raimon de Cara.
Així és, Sílvia, parlem d'aquesta nova aplicació mòbil per fer tràmits que ha engegat l'Ajuntament d'Olèrdola i per saber en deteniment, en tot el detall, els continguts d'aquesta nova aplicació, conversem primer de tot amb el tècnic responsable d'aquesta àrea de noves tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, en Xavi Pera. Què tal? Molt bon dia, Xavi.
Hola, bon dia, Raimon, què tal?
Una nova aplicació que tot just estrena aquest 2026.
Sí, ha sigut començar l'any i engegar-la, bàsicament.
Ens expliques una mica, ens presentes aquesta app, què és i què pot fer, quin servei dona?
Bueno, és una aplicació que vol fer una mica de pont entre els tràmits que s'han de fer l'Ajuntament i la ciutadania. I bàsicament hem engegat amb uns subtràmits de la deixalleria, el de reducció de la taxa de la brossa per ús de la deixalleria o la bonificació de la taxa de la brossa per l'autocompostatge, també la instància genèrica i altres tràmits que, tot i que no depenen de l'Ajuntament, com el de volant d'empadronament, certificats de naixement, certificats de defunció, que van cap a l'Estat, també fan de pont cap a l'Estat, bàsicament. Però intentem facilitar-ho i aglutinar-ho tot. També és una aplicació que pot servir a nivell comunicatiu per l'Ajuntament. Per les persones que s'instal·len aquesta aplicació podran rebre notificacions de l'Ajuntament, algun tipus d'urgència, emergència que pugui haver-hi, des de l'aplicació els podrem avisar. Si hi ha qualsevol canvi, algun canvi d'horari, qualsevol detall o qualsevol idea que els hi volem, bueno, qualsevol informació que els hi volem fer arribar a la ciutadania, també es pot fer mitjançant aquesta aplicació. És una aplicació que de moment inicia com a tràmits, però a partir d'aquí pot anar creixent. Hem començat amb 4 o 5 tràmits i a partir d'aquí doncs anirem ampliant.
El concepte d'una aplicació, d'una app, és això: qualsevol dia de l'any, a qualsevol hora, des del dispositiu mòbil, es pot fer aquesta comunicació, aquesta tramitació amb l'Ajuntament d'Olèrdola. No són pas masses, com a mínim a l'entorn, els ajuntaments de les dimensions d'Olèrdola que tenen un instrument tan potent d'aquest tipus.
Sí, correcte. Vull dir, de fet, és una app molt novedosa. Realment al mercat no hi ha molta competència en aquest sentit, com a mínim a nivell de Catalunya que coneguem. I sí, estem treballant amb anar-la fent créixer ara mateix.
Entenem que hi ha hagut tota una cuina, un treball previ que arrenca de fa molt de temps. Què heu tingut en compte al final per decidir aquesta opció? Que és els criteris que s'han anat seguint per finalment contractar amb aquesta empresa que presta aquest servei a l'Ajuntament?
Bàsicament l'hem vist com una aplicació molt intuïtiva, molt senzilla, i que al final el que volem és facilitar els tràmits a la ciutadania. Que ho facin fàcil, que s'integri una mica amb tota la infraestructura que ja tenim a l'Ajuntament, que és el cas també, i facilitat d'ús, servei a la ciutadania, facilitat d'integració amb tota la infraestructura que ja existeix ara mateix a l'Ajuntament. Això ens ha fet integració també amb tota l'estructura a nivell de Generalitat que ja existeix, tot el Consorci AOC i el tema de la certificació. Això ens va fer decidir per aquesta, bàsicament.
Hi ha el punt de vista, evidentment, que és el propòsit, entenem, que és central, que es busca, que és facilitar les coses a la ciutadania, però també això permet, si funciona, que moltes de les feines segurament repetitives que es fan des de l'estructura de l'Ajuntament es puguin simplificar en alguns casos.
Sí, en alguns casos sí, vull dir, des de l'aplicació es poden fer una sèrie d'integracions que permetin, per exemple, algun tipus de consultes automàtiques perquè directament ens arribi la sol·licitud amb les consultes pertinents fetes. Inclús el tema del padró també es pot mirar d'integrar. Estem treballant en aquest tema, també.
I molta atenció presencial aquí a l'Oficina d'Atenció Ciutadana es pot deixar de fer perquè hi ha aquesta atenció telemàtica.
Per exemple, sí, exactament. O, per exemple, les visites... Mira, posaré un exemple clarament. Amb la bonificació de la taxa de la brossa per l'autocompostatge, això implicava que la tècnica havia de fer una visita a la persona que ho sol·licitava per verificar realment... això, es feia l'autocompostatge a la casa i hi havia el compostador. En aquest cas, l'aplicació i la geolocalització, es pot fer una fotografia del lloc on està el compostador i a partir d'aquí s'envia a l'Ajuntament. Amb aquesta dada ja evitem que les molèsties per a la ciutadania que algú de l'Ajuntament hagi d'entrar a casa i visitar-te allà on hi hagi el compostador, per exemple. S'estan intentant integrar moltes coses.
Abans comentaves doncs, aquesta referència amb altres municipis que tenen una aplicació similar o idèntica en alguns casos a l'Olèrdola. Suposo que aquest bagatge també ha estat útil al municipi d'Olèrdola per veure en quines coses han fallat els altres municipis o s'han hagut d'ajustar i es poden aplicar ja millorades a Olèrdola. Suposo que això també ha estat útil comptar amb una empresa amb l'experiència d'aquestes dimensions també d'àmbit nacional.
Sí, correcte. Vull dir, no som els primers, tot i que... L'aplicació ja la tenen altres ajuntaments i realment aquesta empresa tota l'experiència dels altres ajuntaments l'està aplicant. Ells ens ho diuen, aprenen de cada client que tenen i a partir d'aquí qualsevol proposta de millora també pot aplicar-se als altres clients. Així que el que pugueu aportar nosaltres ajudarà també a la resta d'ajuntaments.
I què ha de fer un ciutadà o una ciutadana per utilitzar aquesta aplicació?
Bueno, és senzill, és com qualsevol aplicació que t'instal·les i qualsevol, digue-li WhatsApp o qualsevol, te'n vas al Play Store o te'n vas al... Com es diu? A l'App Store, d'Apple. I se'l poden instal·lar. També hi ha flyers repartits als diferents edificis municipals i hi ha alguns codis QR que simplement escanejant-lo, doncs ja directament te'n vas a l'App Store o al Google Play i des d'allà se'l poden instal·lar. Però vaja, bàsicament, avui en dia, si obres el teu app, el teu Google Play o el teu App Store i el busques l'App Tràmit, et surt directament.
El que sí que cal tenir una certificació electrònica, no?
No necessàriament, no. El que es treballa sobretot amb, com es diu, amb l'IDCAT mòbil. Sí. Una altra cosa que no he comentat és el bon suport, es donen suport telefònic amb aquesta aplicació. Sí, es donen suport telefònic amb aquesta aplicació. És una aplicació 12x7, no és 24x7. I... Tot i que de moment estem començant i no puc donar-vos números ni xifres de l'ús que s'hagi fet aquí, hem parlat amb altres ajuntaments i estan molt contents amb el suport que s'està donant. O sigui, és una cosa que m'han destacat especialment. O sigui, acabem de començar fa pocs dies, aleshores nosaltres no tinc dades directes del municipi d'Olèrdola, però per altres municipis realment... és un bon servei el que s'està donant i si hi ha qualsevol problema a l'hora de la instal·lació o a l'hora inclús de fer el tràmit des del suport de l'aplicació ajuden a la ciutadania.
Aquest suport que dius que és 12%,
sí,
no? Amb un horari que la mateixa empresa pot resoldre temes específics que plantegi la ciutadania.
Sí. Hi ha dues maneres. Hi ha un correu i hi ha un chat des de la pròpia aplicació que tu demanes ajuda des d'allà, demanes el problema que tens i si no es pot solucionar via el xat, que avui en dia tot es fa molt per allà, també pots t'acaben trucant i contacten amb tu el mateix suport de l'empresa i es resol el problema fàcilment, normalment.
El que comentaves ara ja es pot utilitzar, ja està activa, sobretot doncs, es poden presentar les sol·licituds de bonificació per ús de les deixalleries i de autocompostatge casolà. Tot un repte, perquè si no anem errats, aquestes sol·licituds és el moment de l'any que més peticions, en aquest cas de bonificació, s'adreça des de la ciutadania a l'Ajuntament.
Sí, sí, correcte. Tenim tot el mes de gener i a partir de fins al dia 31. Quan arriba el 31 es desactivarà el tràmit.
Doncs volíem deixar-ne constància. L'aplicació és APP Tràmit. Es pot obtenir tant per Google Play com l'APP Store, tant en un sistema com l'altre, per poder descarregar-se i introduir les dades i poder fer aquestes gestions, en aquest cas a l'Ajuntament d'Olèrdola. Xavi, moltes gràcies per atendre'ns, enhorabona per la feina i que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu, bon dia.
I ara conversem amb la regidora de Comunicació i Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, la Fina Mascaró. Què tal? Molt bon dia, Fina.
Hola, molt bon dia.
Al voltant d'aquesta novetat, gràcies a les noves tecnologies, entenem que aquesta voluntat és la d'apropar l'Ajuntament a la ciutadania. És el que persegueix el govern d'Olèrdola impulsant, aplicant aquesta nova aplicació telefònica a través de la telefonia mòbil.
Exactament, tu ho has definit. Des de fa molt de temps estàvem treballant per agilitzar tràmits. És cert que aquests tràmits que té aquesta APP, molts d'ells ja els teníem a la web, però sembla que tot el que es pot fer pel mòbil a vegades és molt més fàcil i sobretot és molt més assequible a les persones, tot i que ja sabem que hi haurà persones a les quals els costa, però si més no, un aparell mòbil el té tothom i ens ha semblat que fer aquesta aplicació, com tu bé deies, el que fa és facilitar i apropar a l'Ajuntament, a les persones, i aquesta és la voluntat.
Ara comentàvem amb el Xavi el seguit de tràmits inicials que es poden fer a través d'aquesta APP a l'Ajuntament d'Olèrdola, però en poden ser molts. Entenc que la voluntat és que gairebé tot es pugui fer de sol·licitud de tramitació de documentacions a l'Ajuntament a través d'aquesta APP.
Exacte. El que passa és que hi ha unes tramitacions que són molt més complexes que d'altres perquè hi ha tràmits que van associats, per exemple, a una taxa. Per tant, això no és tan fàcil com fer una instància genèrica, però estem treballant en aquesta línia. Per això, els tràmits en els que hem posat ja d'entrada, són tràmits que ja estan testats, que ja funcionen, i com bé deia el Xavi, no? Alguns el que fan és enllaçar tramitacions que no depenen pròpiament de l'Ajuntament, però sí que faciliten el fet que tu des d'una mateixa aplicació puguis treure un volant o un certificat de naixement o qualsevol altra cosa que potser no es genera, algunes d'aquestes que es generen des de l'Ajuntament, però alguna que no es generi des d'aquí perquè ja no hagis d'anar amb una altra aplicació. I la voluntat és aquesta. Però sí que dic que quan hem estat fent proves, per exemple, a la instància genèrica, tan bon punt vam activar l'APP, ja es podia fer. Altra cosa ha estat el tema de les escombraries, que no s'ha posat en funcionament fins al dia 1 a les 00. Aleshores, era un tràmit que ja directament, quan tu entraves, et deia no serà efectiva fins al dia 1. Això passarà també quan el dia 31, a les 12 de la nit, deixi d'estar operatiu. Bàsicament és el mateix que ens passava aquí. Si quan una persona venia presencial a fer la tramitació per demanar la sol·licitud, venia el dia 1 de febrer, malauradament no li podíem acceptar, o també quan enviava per la web i feia la seva instància genèrica. Val a dir que aquesta APP no anul·la en absolut les tramitacions que es poden fer per la web. Vull dir, continua, el que passa que amb la voluntat de que aquesta APP sigui una APP que doni això, més facilitat a les persones, i val a dir que totes aquestes tramitacions estan integrades en el gestor d'expedients, no? Quan en Xavi explicava tota aquesta feina prèvia, hi ha moltes APPs, però no totes generen el que nosaltres buscàvem, i és que aquell tràmit que fa la ciutadania automàticament entri en el sistema que té l'Ajuntament per tenir tots els expedients controlats, totes les entrades i a més, i aquest ho compleix.
Aquesta APP Tràmit ja es pot descarregar tant a Google Play com a l'APP Store. Ve a aprofundir en el que és el procés de digitalització accentuada que ha viscut aquests darrers anys en moltes administracions municipals, i en el cas d'Olèrdola hem de dir-ho de manera significativa, de manera molt ben reeixida, perquè ha obtingut el certificat, el reconeixement d'administració oberta. És un pas més en aquesta línia.
Sí, sí, però no anem a buscar tant el segell, no? que sempre és un reconeixement, igual que quan et donen el 100% de transparència, tot això agrada molt, però realment, almenys la voluntat de la meva regidoria, i la meva en particular, no és tant aquesta, sinó fer que el ciutadà tingui aquestes tramitacions el més fàcil possible. I a més me quedo la primera frase que has dit tu, no és a l'apropar l'Ajuntament a la ciutadania. Ara, si tot això a més després ve acompanyat doncs, de que se't reconeix, doncs escolta'm, meravellós. Però continuarem treballant en aquesta línia, amb aquests tràmits, amb tràmits que hem fet ara, doncs, per exemple, de les subvencions que no estan aquí, però sí amb intentar facilitar, sobretot perquè després les resolucions totes siguin més ràpides. Perquè val a dir que tot això que estem fent també després té un component, i tu també l'apuntaves fa una estona quan entrevistaves el Xavi, no? Que és el fet de dir hi ha tramitacions que ja no s'han de fer presencials, això doncs fa que es descarregui la feina. La feina després de tramitació és la mateixa, però sí que tot està d'una manera endreçada i a més doncs, les persones que l'han de tramitar, diguem doncs que en el moment que tramiten aquesta instància o aquesta petició, doncs ho fan en el seu horari, evidentment, però diguem que d'una manera més no diria tranquil·la, però sí més seguida. Però tot i amb això, continuem amb les tres possibilitats d'entrar, en aquest cas, que diguem que haguem estrenat pel tema de les escombraries, tenim tant la web com presencial, com ara l'APP. Ara jo realment el que sí invito a la gent doncs, és a utilitzar-la per moltes coses, sobretot que la tinguin baixada. En Xavi també comentava, no? En un moment d'emergència també és un canal on podríem avisar, que això no treu doncs, tota l'altra part, no? Que en aquest cas doncs, penja de comunicació, que és tota la part doncs, dels avisos, totes les incidències que hem pogut tenir, i prova ha estat doncs, aquests dies, no? Amb aquestes nevades, bueno, amb aquesta petita nevada i tot el tema doncs, de les glaçades, dels avisos i de més. Diguem que són coses que poden treballar en paral·lel, no estem dient que una passi per sobre l'altra, però que és un altre mitjà, no? Llavors ens sembla doncs, que li podem treure molt amb aquesta app. Com deia el Xavi, és una de les apps que nosaltres quan hem treballat l'hem vista que donava més prestació que cap altra.
Ara li anava a preguntar precisament per això, a l'hora d'arribar a triar aquesta app, segurament doncs, hi ha hagut tota aquesta feina prèvia. Per què? Per què aquesta i no una altra?
Doncs perquè els resultats la valen. Val a dir, jo parlaré més des d'un punt de vista més polític que tècnic, perquè no és la meva especialitat, però sí el saber doncs, haver tingut diferents reunions amb diferents empreses i veure què donava una i què donava l'altra. I jo t'explicava fa un moment, no? Us explicava, hi ha una part molt important d'aquesta app, és la integració en el sistema de l'Ajuntament, que tot generi una entrada, que aquesta entrada genera un expedient i que en qualsevol moment tot ho puguem trobar. Això és un element superimportant, perquè hi haurà apps que potser són més vistoses, però sobretot aquesta part, no?, d'integració, que nosaltres en diem integració, a lo millor li manca i s'ha de fer un procés entremig. Aleshores, perds, diu, no?, que a cada vegada perds un llençol, doncs aquí jo penso que ho haguéssim perdut. Aquesta, diguem que no és que ha costat arribar-hi, però sí que ha tingut molts filtres abans de prendre la decisió, però creiem que és la més encertada. I també des d'aquí vull donar gràcies, evidentment, al Xavi com a tècnic de l'àrea, no cal dir-ho, però també a diferents departaments que han pogut treballar, ja sigui doncs, des d'intervenció, des de tesoreria, perquè recordem que fa una estona jo parlava, no?, de que aquesta app també, quan algun dels tràmits doncs, van a tocar ordenances, va a tocar una sèrie de tramitacions, doncs que si no les tens com molt ben posades i totes les àrees corresponents doncs s'involucren, és difícil de tirar endavant. Per tant, des d'aquí també un agraïment a totes aquestes persones que fan la seva feina a l'Ajuntament. No res més que això, però sí que m'agrada doncs, destacar que mai un projecte d'aquestes característiques és d'una persona ni tampoc d'una regidoria. Jo tinc la sort de que de tota la gent que us acaba de parlar doncs totes són regidories meves, però estic encantada.
El que sí que queda clar és que és tot un repte començar amb aquest període de sol·licituds de bonificació per ús de deixeries i per autocompostatge casolà, perquè és un moment, això que comentàvem també amb el Xavi, no?, de molta atenció ciutadana.
Sí, també és veritat que aquest any el fet de que puguem saber d'antuvi, no?, quan una persona ve o quan una persona va fer el tràmit, hi ha un enllaç per veure quants serveis es tenen. Val? En aquest moment, quan tens 18 o més, ja pots fer la petició. Digueu que aquest any facilita molt més la feina. Per què? Perquè fins l'any passat el que havien de venir era amb el cartronet, feien fotocòpia del cartró, feien fotocòpia del DNI,
Fotocopiadors de la deixalleria.
Sí, sí, del cartonet d'ús on hi havia marcats tots els serveis. Tot això feia unes cues, que evidentment aquí sí que es demana cita prèvia, però bàsicament perquè la gent no s'hagués d'esperar. Clar, enguany tot això es redueix. Enguany passa per ser una fotocòpia de la targeta i ja està. I a més, tant a la web com a la mateixa app hi ha un enllaç per veure si tens 18, bueno, quants viatges tens, i a partir d'aquí tu saps que pots fer-ho. Si tu en tens 17 i fas la instància, doncs bueno, tard o d'hora se't comunicarà que no has arribat a aquest tope i aleshores doncs, no es podrà aplicar. Però sí que ha estat un moment més fàcil, perquè penseu que fer la sol·licitud per l'app el que et demana, una vegada donat d'alta, i haver-te donat d'alta amb l'IDCAT, que potser és el més, no el més complicat, però el més feixuc, perquè entre la fotocòpia, entre la foto del DNI i la teva foto per reconèixer el DNI, etcètera, etcètera, pot semblar una mica costós, però és una vegada i prou. Llavors, a partir d'aquí, doncs, l'APP et va fent uns passos i només et demana fotocòpia de la targeta. I tu tens un enllaç per veure, com deia, si tens els serveis que tinguis per poder-ho demanar, i ja està. I ja està. Entres la instància, però tot això amb el mòbil. Jo penso que una vegada donat d'alta i donat d'alta amb l'IDCAT, la gestió poden ser 3 o 4 minuts.
Doncs deixem aquest missatge pràctic, un cas concret d'ús ja immediat d'aquesta aplicació mòbil que ja està operativa per fer tràmits a l'Ajuntament d'Olèrdola. Gràcies per atendre'ns, Fina Mascaró, regidora de Comunicació i de Noves Tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, i que vagi molt bé aquesta experiència.
Moltes gràcies.
Collins cantant Strangers Like Me, que ens durà fins 11:15. Sabeu que tenim cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Ens posem al dia i seguim. Every gesture, every move that she makes, makes me feel like never before. Why do I have this growing need to be beside her? These emotions I never knew of some other world far beyond this place, beyond the trees above the clouds. Oh, I see before me a new horizon. There's a world I need to know.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, al punt de 11:15, us oferim un breu repàs a l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez.
L'Ajuntament de Vilafranca reforça l'atenció social amb grups d'acompanyament emocional. L'Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha reforçat l'atenció social amb la posada en marxa de diversos grups d'acompanyament emocional i relacional dins el programa Teixint Vincles, adreçat a persones adultes i famílies usuàries dels serveis socials. La iniciativa busca crear espais segurs de trobada que fomentin el benestar emocional, el suport mutu i les relacions positives amb una mirada preventiva i comunitària. Els grups estan conduïts per professionals municipals, psicòloga i educadores socials i s'adapten a les necessitats de cada perfil, garantint confidencialitat, proximitat i absència de judicis. La Bisbal del Penedès condicionarà l'aparcament del barri de la Riba. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha adjudicat a l'empresa Reciclatges Penedès les obres de construcció d'un aparcament públic al barri de la Riba per un import de 120.000 euros. Des del consistori expliquen que aquesta actuació ha de donar resposta als problemes d'estacionament en aquesta zona del municipi, alhora que es consolida un espai que ja funciona com a aparcament provisional des del febrer del 2024. Segons ha apuntat l'alcaldessa en funcions de la Bisbal, Judit Vidal, si el procediment avança segons el calendari previst, les obres podrien iniciar-se el mes de febrer. El projecte, que ha estat redactat per l'arquitecte Ignasi Forcada, preveu la creació de 58 places d'aparcament, dues de les quals seran adaptades en una superfície total de 1.632 metres quadrats. El conseller Miquel Samper visita Gelida i coneix la nova associació empresarial, la Gelidenca. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, va visitar Gelida per reunir-se amb l'Ajuntament i la nova associació empresarial, la Gelidenca, recentment constituïda. Durant la trobada, l'alcalde Lluís Valls i els representants de l'entitat van presentar els principals objectius de l'associació. Entre els temes tractats hi havia la mobilitat, la seguretat, la formació, la innovació i la possible creació d'una comunitat energètica amb l'objectiu de reforçar la col·laboració entre administracions i empreses. El conseller Samper va valorar positivament la iniciativa i va destacar la importància del treball conjunt per impulsar el desenvolupament econòmic del territori. I acabem explicant-vos que arriba la Festa Major d'hivern dels Monjos 2026. Aquest dijous 15 de gener, la Festa Major d'hivern dels Monjos 2026 donarà el tret de sortida amb un programa d'activitats molt especial que s'allargarà durant tot el cap de setmana i fins al diumenge 18 de gener. La festa, que se celebra sota l'advocació de Sant Antoni Abat, durant quatre dies omplirà el poble d'actes com la cercavila de balls folklòrics dels monjos, l'ofici en honor a Sant Antoni Abat o el tradicional pregó i sopar popular. La primera de les activitats és una masterclass de Zumba a càrrec de Daniela, programada a la Societat La Margaridoia aquest mateix dijous a les 8 del vespre.
Penedès en xarxa. Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Un dels propòsits d'aquest 2026 és seguir cuidant els nostres peluts i per això comptem amb una experta, amb l'educadora canina Neus Bertran, que ens continua acompanyant. Bon dia, ben tornada.
Hola, bon dia, què tal?
Contenta de retrobar-nos i de seguir aquestes col·laboracions. Avui voldries parlar de cadells,
sí,
dels petits de la, sí, casa.
Igual que comença l'any, doncs parlem també de quan comença la vida d'un gos, no? Quan és cadell.
Farem una mica l'ABC dels cadells, les regles bàsiques de cadells.
Sí. Sí, perquè jo encara, la gent que em contacta, que té cadells, encara veig que hi ha molts dubtes, no? Coses que potser, clar, jo en tants casos que he tractat ja penso, això ja és com molt obvi, no? Quan tens un cadell, però no. O sigui, hi ha molts dubtes, moltes mites encara d'educació antics, no? I bueno, una mica fer un recordatori de què seria el més correcte quan tens un cadell, no? A nivell bàsic, bàsic.
I tant. Abans d'entrar en matèria, quan és cadell, quan deixa de ser-ho, acotem una mica
sí.
L'edat?
Això és interessant, aquesta pregunta, perquè si un gos madura correctament i té totes les etapes cobertes des que és un bebè, l'etapa aquesta de cadell pot durar fins als 6-8 mesos, 6 és una miqueta just, cap als 8, que llavors començaria l'etapa adolescent. Però sí que és cert que hi ha cadells que, si no cobreixen bé les necessitats que tenen, no aprenen, no? No s'eduquen. Eduquen no només per la persona referent, sinó a nivell ambiental, no sé, no? No tenen prou socialització i tal. Pot ser que tinguin 2 anys i continuïn tenint conductes de cadell.
Una conducta de cadell.
2, 3, 4, 5 anys. Hi ha gossos. Hi ha gossos que potser doncs això, han estat sempre en el mateix ambient, no? No han conegut res fora d'aquell ambient. Gossos, parlem també de gossos que, no sé, en un terreny, no? Que estan en un terreny i no veuen món.
No hi ha interacció, ni surten.
Aquests gossos no acostumen a madurar de manera correcta perquè no han après, simplement. I llavors potser és el típic gos que de sobte un dia doncs, l'adopta una altra persona, no? I et salta al damunt, et vol saltar la cara... Pot ser per altres motius, eh? Però en molts casos és per falta de maduració.
Però si tot ha anat bé, hi ha hagut una bona socialització i interacció, amb Bismon que deies, fins als 8 mesos...
Cap als 8, posem, més
llavors
o menys.
Començaria sí. L'adolescència.
Sí, és així com aproximat,
més
eh?
O menys,
eh?
Sí, per situar-nos.
Cada gos també és com és i tal, no? Però per aquí aniria la cosa, no?
Doncs comencem amb les qüestions bàsiques, l'ABC que dèiem del cadell. Sí. Per on arrenquem?
Doncs depèn del moment en què tu agafis el cadell, no? Perquè a vegades hi ha casos en els que trobem cadells en una caixa, al costat d'un contenidor, i aquests cadells són molt bebès, tenen potser un mes just i ja no tenen a la mare, no? El correcte seria agafar un cadell cap als 3 mesos. Si l'agafem en aquesta etapa, les bases seria fer una bona presentació sensorial, per dir-ho d'alguna manera, de tot, no? Perquè el gos no tingui traumes, per exemple, amb sorolls o amb persones. O... És massa immadur aquest gos per poder aprendre coses. Llavors hem d'anar amb molt de compte, perquè passa molt que cadells agafats tan petits després tenen moltes pors. I és delicat fer-ho bé i inclús fent-ho el millor possible, després aquests gossos poden tenir problemes, no? Però, bueno, si agafem un gos tan cadell, el més ideal és fins als 4 mesos, tampoc marejar-lo amb ordres ni ensenyar-li coses, perquè prou feina té a saber, a descobrir el seu entorn, no?
Ni els mínims... Pipi-caca.
Bueno, a veure, això sí que nosaltres li hem de posar l'escenari per intentar que ell, pel seu propi instint, vagi a escollir llocs adequats, no? Però, per exemple, jo deixaria com una miqueta una llicència de fins als 4 mesos, fes una mica el que vulguis, però et podem guiar, no? A partir dels 4 mesos, potser sí que ja començar a introduir altres coses, que no em refereixo només a ordres, no? Però hi ha potser més uns límits. Límits de, doncs ara aquí no pots passar, per posar un exemple, no? Ara t'has d'esperar, ara has d'estar un temps sol, etc. No? Que potser sent tan petit ningú ens el pot cuidar i també ho haurem de fer, forçadament, no? Però seria ideal que fins als 4 mesos el gos estigués com acompanyat i no se sentís
més,
tan...
Més carinyo que límits.
Sí, sí, una miqueta això, no? Com si fos un bebè, bebè que l'has de portar en braços. No em refereixo a portar-lo en braços, però que ha d'estar molt en contacte. I, sí.
A consentir. Llavors, i animar.
Sí, sí. I saber que el gos cadell, fins als 8 mesos o més, doncs farà moltes coses. Farà moltes coses...
Que no ens agradaran, vols
clar,
dir?
Trencar, rosegar, pixar-se... Per això molta gent ja cadells no busca, no?
No vol saber res.
Té la seva part molt maca, però la seva part de donar molta feina. Quins límits podem posar aquí? Ja et dic, posar l'escenari de manera que el gos no s'equivoqui. Intentar-ho, almenys, no? Per exemple, si els hi posem algun material amb una textura absorbent, allò que hi ha, que és un papador, és que no sé com es diu en castellà, ai, en català, perdó. Però allò s'utilitza molt amb cadells. Llavors tu ho poses en una zona X de casa i el gos, tu el portes allà perquè no té aquella textura, i el gos generalment li agrada fer el pipi allà perquè és quelcom absorbent, i els gossos ja per naturalesa no els agrada mullar-se les potes i no ho farien mai a prop d'on dormen, no? Llavors, això ja instintivament els hi surt de bastant petits.
És fàcil.
Sí. D'ensenyar. Perquè, clar, sí, ja ells ho poden escollir. No vol dir que triomfem i allà on estigui això, ells hi vagin i sempre hi vagin allà. Segurament en algun moment ho farà per casa, perquè ni pensarà, no? Ells van molt a la seva explorant i no, encara no tenen un ordre, uns límits, unes rutines, no? Però aquests elements van força bé per almenys localitzar el tema dels pipis i les caques. I alhora, si ja té les seves vacunes i tot, el anem traient al carrer, i el més correcte seria portar-lo en un lloc absorbent, on hi hagi terra o gespa, vigilant també els ser tan petits que tenen encara el sistema immunitari desenvolupant-se, no? No portar-lo a una zona d'esbarjo millor. Però sí que portar-lo a llocs on el gos, ja per pròpia natura, tingui ganes de fer el pipi allà, no? Hi ha gossos que els hi costa molt fer el pipi en paviment, o els hi costa molt, necessiten un lloc absorbent.
Un espai natural.
Sí. Llavors, si tenim la sort de tenir un cadell, això ho podem treballar des de ben petit, perquè els gossos que potser venen de protectora i porten molts anys i s'han acostumat a fer les seves necessitats al mateix lloc on dormen, aquests gossos a vegades costa que aprenguin.
Desentrenar-los.
Clar, clar, clar. O els gossos que ara ja està prohibit, no? Però els que venien de granges, de producció de gossos, de cadells, de races i tal, passaven els primers mesos també en un lloc tancat, amb la mare, en males condicions, es feien el pipi, la caca, tot allà. I potser aquells gossos, clar, havien après que allò era normal. Referent a aquest tema, una cosa que molta gent em pregunta i acostuma a passar...
La pregunta
és...
del milió, aviam.
Bé, és que és una cosa que els gossos, quan són molt bebès, es mengen la seva caca. Generalment, eh? No,
ah, sí?
No sempre, però passa bastant. I, clar, la gent s'espanta perquè, ostres, ara què? Aquest gos es menjarà les seves deposicions així sempre o què passa, no? Clar, ells, el temps que han estat amb la mare, han vist que la mare fa això. Llavors, és
els adults
la mare,
també ho fan.
La mare, o sigui, clar...
La mare es menja les femtes dels seus cadells.
Això mateix.
Perquè estiguin perquè, en un entornet.
Això. Sí, sí. O sigui, neteja el niu.
És una qüestió higiènica, per part seva.
Totalment. Llavors, els cadells, que ningú s'espanti, que això ja no és una cosa que es quedi de per vida, ho fan a vegades els primers... Sí. Les primeres setmanes ho fan perquè ells entenen que és el que s'ha de fer.
Clar, clar.
Si fas la deposició allà, te l'has de menjar, no?
Sí, sí.
És el que la mama feia.
Sí, sí.
Llavors... Bueno, a part d'això, doncs, tenir molta paciència, no hi ha... és com els bolquers amb els nens, eh? No hi ha una data que dius, al mes 10 ja...
Ni pots tot... dir anirà així, no. Perquè cada cadell, com cada criatura, és diferent, no?
Sí, té el seu temps i ja està. Hi ha gossos més nets que altres, això també, però en general hem de fer això, hem de posar l'escenari adequat perquè el gos es vagi escollint i vagi veient què és el que més li compensa a ell i a tots. No renyar si ens trobem que hi ha pipis,
si
cacas,
fa alguna cosa mal feta, què?
No renyar.
No cal.
Perquè no...
No ho entenen.
No ho entén, es pot estressar més perquè no acaba d'entendre per què m'estan renyant, li he fet un pipi, no? O sigui, és com... Per què? No ho entenen. Sí que podem, perquè discrimini, que és el que nosaltres acceptem més, no? Podem premiar o dir-li molt bé quan el fa en el lloc on toca, no? Ai, molt bé, que ara ho has fet molt bé, saps?
O premiant menjar,
alguna coseta així. Sí, però a vegades amb la pròpia veu potser...
N'hi ha prou.
Sí, perquè potser estàs per casa, no sempre portes la xutxa al damunt i de sobte veus que el gos va cap a l'empapador i es fa pipi allà, doncs... Ai, molt bé, saps? I ja està. I llavors ell pot entendre que és allà on acceptem, no?, que ho faci. I als altres llocs que ho fa i no li diem res, doncs allà potser no és tan gratificant fer-ho, no?
Altres límits. Deies un cadell mossega, rossega, destrossa.
Sí.
Aquests límits, quan comencem a establir-los i de quina manera?
Des que és ben petit.
Sí.
L'agafem a l'edat que l'agafem. Des que és ben petit, jo li posaria uns límits, per exemple, a casa. Posar un límit físic. Si pot ser, hi ha unes tanques que són així plegables, que podem trobar a les botigues, bueno, no sé, en una ferreteria o no sé. Hi ha, o botigues d'animals, coses d'articles per animals, no? I amb aquesta tanca tu la poses a casa on tinguis espai i és com un parc, un espai que és només pel gos. Llavors, això ens pot servir perquè el gos entengui que quan està allà hi ha una separació de nosaltres, no pot estar sempre amb nosaltres. Funcionen bastant bé aquests espais perquè primer treballes la separació, que a vegades és...
Física, en aquest cas.
Sí.
O sigui, això ho fem servint estant nosaltres a casa.
Sí, sí. I és una manera de que el gos entengui que no sempre podrà estar amb nosaltres. Tant de bo el gos pogués estar sempre amb nosaltres, però com la realitat no és aquesta, si ho aprèn des de ben petit, millor. Acostumarà. Jo he vist els casos que ho aprenen de més jovenets, quan són més adults... porten millor estar sols que els quan ho aprenen ja a prop de l'any, per exemple, no? Els hi costa més. Si ho aprenen de ben petits és com que ho normalitzen, no? Que, val, doncs a vegades m'haig de quedar aquí. Sí que és possible que al principi el gos plori bastant, vulgui cridar-te l'atenció. Tu en aquell moment, per molt que et dolgui, has d'intentar ignorar, mostrar-te tranquil·la. Sempre això, utilitzar aquest recurs quan realment no podem estar amb ell, perquè hem de fregar la casa, no? I el gos no pot estar per allà al mig. Doncs és millor que estigui allà en aquest espai que en una habitació, més aïllat. És com un pas intermig entre quedar-se aïllat de veritat, no? I és fer això en certs moments. Sí, el gos, evidentment, el més ideal és que estigui per casa, per tot arreu, com un membre més de la família i que sàpiga estar a tot arreu, no? Però hi ha certs moments que has d'estar allà. Llavors allà li deixem les joguines, un llitet, una miqueta d'aigua, bueno, no sé, cosetes perquè estigui allà a la seva, que aprengui a estar una mica a la seva, no? També va bé això, aquest recurs per el tema dels pipis. Perquè també aprenguin a aguantar-se el pipi, perquè segurament en aquell espai no voldrà fer...
Perquè és reduït.
Sí, és reduït, té el seu llit, té les seves joguines i no li agradarà. Llavors, utilitzar això, aquest recurs, en certs moments, pot anar bé.
I quan fa una malifeta, per exemple, ens rossega el sofà o un cable,
clar,
trenca alguna cosa...
Aquí sempre els culpables, sento dir-ho així, però som nosaltres.
Clar, jo no, he dit mal feta, no sé. Però tampoc sí. És la paraula, no? Quan fa alguna cosa que no ens agrada.
Sí, exacte. I que realment ell ha d'acabar aprenent que hi ha cosetes a casa que no es toquen, no? Però quan passa alguna cosa així, tampoc cal renyar-lo, com dèiem el tema dels pipis, perquè ja està fet i no hi ha volta enrere, no? El que hem de fer, sobretot, és prevenir. Prevenir que això passi. I com deia, posar l'escenari adequat perquè això no passi.
Per tant, és cosa nostra al 100%.
Total, sí, sí. O sigui, hem d'adequar la casa a que tenim un cadell. Jo no el deixaria, per exemple, a l'espai menjador, on tenim tot, no sé, els coixins, el sofà, els...
Moltes tentacions.
Sí. Jo ara mateix tinc un cadell de 6 mesos.
I com ho portes?
Molt bé, bastant bé, sí. Home, fa alguna, no? Però... I sempre tindràs un moment que et deixaràs el cable del carregador allà al mig i, ostres, ja està, ja l'ha enganxat. No és culpa d'ell, és culpa teva. Vull dir... Llavors, s'ha de ser molt conscient, deixar-lo en un espai que sàpigues que, bueno, si trenca alguna cosa, no és una cosa, diguéssim, doncs com això, no? Com el sofà, que, on tinguis potser coses de menys valor, no? Material, i deixar-li, jo li deixo caixes de cartró, joguines... Quan arribo a casa, recullo les joguines i, bueno, ella té una caixa i les pot agafar quan les que ella vulgui,
no? A demanda.
Però normalment sempre les guardo. Això també és un truc que va bé, guardar les joguines, perquè si estan sempre per allà al mig, al final és com, no, perd l'interès. En canvi, si les ha d'anar a buscar a la caixa, o tu li dones perquè aquella joguina estava guardada, torna a tenir interès aquella joguina, no? I a més ella, els gossos també discriminen de... Ah, això és per mi, i el coixí aquell que està sempre allà, no. El que està sempre...
A l'abast,
allò no es toca, però allò altre sí que es toca, perquè juguen amb mi i m'ho tiren, i és una manera també d'explicar-los el que es pot jugar i amb el que es pot jugar i amb el que no.
Ai, ens queda poc temps, i ara que parles del joc, dediquem una reflexió, uns consells al joc, no? El joc amb el cadell,
sí.
És una part important de la seva vida, del seu aprenentatge.
Molt, moltíssim.
Per tant, ens hi hem de dedicar.
Sí, hem de jugar amb ells, diferents tipus de joc. Jo no recomano els jocs físics, perquè això pot incitar que el gos et mossegui, no? Perquè ells juguen mossegant. Un truc que va molt bé, també. Quan el gos mossega, que això també és una cosa que tothom pregunta, no? És que em mossega i no sé què fer, el castigo, el porto a fora... El que funciona millor és, quan et comença a mossegar, és marxar tu de l'estança on estàs.
Abandonar.
Marxes tu.
L'habitació.
A la que m'estàs mossegant, jo me'n vaig, no vull estar aquí amb tu. I com ell...
I no cal cridar-lo ni fer cap numeret.
No, ni dir res, simplement sortir. I que ell entengui que és quan et mossega que tu marxes. I llavors, ells, clar, com el que volen és precisament interactuar amb tu, jugar, l'últim que voldran és que marxis. I si ells entenen que la causa per la que tu marxes és perquè t'estan mossegant, deixaran de fer-ho, val? Perquè ell preferirà mil vegades que estiguis allà amb ell i que marxis, no? Llavors... donar-li també una alternativa, no? De, no, amb mi juguem amb una corda o et tiro una joguina o no sé, no? Però hem de jugar amb els gossos i si els hi podem fer jocs també d'amagar menjar, això els hi va superbé per canalitzar energia, els cadells són una font inesgotable d'energia. Llavors... Fer aquest tipus de jocs...
Aquest aspecte també s'ha de tenir en compte.
Molt, sí, sí, sí.
La passejada serà més llarga...
Sí, hem de controlar molt l'estrès, que no s'estressi massa també amb la passejada, donar-li... Perquè també els cadells necessiten dormir molt. I llavors...
És normal que dormin molt.
Sí, hem de buscar l'equilibri. Clar, ells estan o dormint o a 1000 per hora.
O a 250,
sí.
No?
No hi ha un terme mig, de moment.
Ja.
És paciència. paciència i ja
superar
està.
Aquests 8 mesos.
Sí. Però si poses aquests límits físics i tal, vigiles amb les coses, tot és com més...
Més plàcid.
Sí, sí.
Doncs gràcies per aquesta pila de consells que serviran per aquells valents que tinguin cadella a casa.
Gràcies,
Neus,
a vosaltres.
Bona setmana. Adéu-siau.
Igualment.
Penedès en xarxa. Si vols treu-te la disfressa, fes-ho sense pressa, respira com si fos el primer cop.
Lluís Llach, acompanyat dels Catarres, canta aquesta meravellosa Un sostre fet d'estrelles, que ens permet tancar aquesta segona hora, una mica de publicitat, i escoltem les notícies de les 11.
Tens un sostre fet d'estrelles i un llarg camí als teus peus, les mans per construir-te i la més dolça de les veus. Costa tant d'entendre que els fruits d'aquesta terra ens esperen més enllà de tantes pors que molts voldrien enlairar-se, robar les teves ales per escapar de vida sense mort.